Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
Bona tarda, us informa Sergi Molins. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els agents socials donen una imatge d'unitat al voltant de la reclamació perquè l'Estat condoni el deute del govern amb el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica. Pedro Sánchez s'ha compromès a liquidar el 20% d'aquest deute durant el mes de gener. Barcelona, Núria Oriol.
Bona tarda. El president de la Generalitat reforça el clam per la condonació del 20% del deute del FLA, sumant el suport dels sindicats i patronals al país, afirmant una declaració conjunta. Defensen la necessitat de sanejar l'economia catalana, almenys no havent de retornar 16.000 milions d'euros pendents amb el govern espanyol arran de les mesures extraordinàries durant l'etapa de Rajoy per les retallades. Ara en Pedro Sánchez de la Moncloa es redreçarà aquesta situació en el Consell de Política Fiscal de finals de gener. És un dels acords de fet entre el PSOE i Esquerra per la investidura del president espanyol, i Salvador Illa l'ha posat en valor.
L'origen d'aquest sobreendeutament provocat per aquestes polítiques equivocades crec que requereix també d'una resposta extraordinària per part del govern de l'Estat en forma de la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmica. Ara és un bon moment de fer-ho. Per què? Perquè ara hi ha un moment de creixement econòmic.
Núria Oriol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
La companyia Meta emula la xarxa social X i anuncia la fi del sistema de verificació de dades a les seves plataformes, com Instagram o Facebook als Estats Units. El seu màxim responsable, Mark Zuckerberg, ha argumentat aquesta decisió, assegurant que vol reduir la censura a les xarxes socials i que cal prioritzar la llibertat d'expressió. Washington, Francesc Garriga, bona tarda.
A eliminar els verificadors i deixar que siguin els propis usuaris els qui regulin els continguts dels missatges. Aquesta és la nova política de Meta, empresa mare de Facebook, Instagram i Threads. Ho ha anunciat el seu president, Mark Zuckerberg, que entén que la moderació de continguts que s'havia aplicat fins ara no ha complert els objectius i ha generat encara més desconfiança en els usuaris, el C diu, esbiaixada políticament. Diu Zuckerberg que el nou model s'assemblarà al que ja aplica l'antic Twitter, amb les notes de la comunitat, on són els propis usuaris els que afegeixen un comentari a les publicacions per assenyalar els errors o les falsedats. Segons el propietari d'aquest gegant tecnològic, les eleccions del 2024 han demostrat que cal posar més pes en la llibertat d'expressió, tot decantant la guerra cultural al costat de Donald Trump. Cal recordar que Zuckerberg s'ha reunit diverses vegades amb el president electe Trump els últims mesos, després que anys enrere Trump amenacés amb tancar-lo a la presó pel viatge de les seves plataformes. La verificació de continguts a Meta es limitarà ara a qüestions de terrorisme, explotació infantil i drogues.
Pugen a 126 les persones mortes i a 188 les ferides pel terratrèmol de magnitud 6,8 al Tibet. El sisme s'ha sentit al Nepal, a Bhutan i a l'Índia. A banda dels danys personals, hi ha nombrosos danys materials amb milers de cases destruïdes. Les tasques dels efectius de l'exèrcit i de desenes de membres del personal d'emergències se centren a localitzar supervivents, tot i que el pas de les hores allunya aquesta possibilitat. I més tenint en compte que les temperatures continuen sent molt extremes, especialment de nit, i poden arribar als 18 graus sota zero.
Francisco Álvarez Cascos nega davant del jutge que s'hagi lucrat del partit Fòrum Astúries, passant despeses personals a càrrec d'aquesta formació. L'exvicepresident espanyol ha declarat avui en la primera sessió del judici en què s'enfronta a 3 anys i mig de presó per apropiació indeguda. La fiscalia l'acusa d'haver carregat més de 180.000 euros en despeses personals al partit, entre les quals entrades per a la Copa Davis de tennis, roba o videojocs per als seus fills. Sobre aquesta última qüestió, Cascos ha dit que és ridícul pensar que volia lucrar-se amb una despesa tan minsa.
Yo tenía 3 hijos. ¿Cómo voy a pasar com a apropiación indebida el ticket de un juego de la Play? ¿Pero cómo voy a pasar uno si tenía 3 hijos y compramos decenas? Si es que es de sentido común, es ridículo.
Que sé que estás aquí cerca de mí.
La cantant i actriu Aitana tindrà una docusèrie que s'estrenarà a Netflix el 28 de febrer. La sèrie, que es titularà Aitana Metamorfosis, tindrà 6 capítols i mostrarà un seguiment amb imatges inèdites de la cantant. La intenció de la seva directora, Chloe Wallace, és mostrar el procés de creixement i maduresa personal de la cantant de Sant Climent de Llobregat. Esports, Roger Busà.
El jugador del Barça, Rafinha, reconeix que la incertesa amb les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor pot afectar a possibles fitxatges del club.
Creo que sí, no te puedo decir que no. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
El Barça ha presentat avui al Consell Superior d'Esports el recurs en què demana la mesura cautelar per poder inscriure els dos jugadors. Ara el CCD té com a màxim 4 dies per resoldre-ho. Mentrestant, el Barça jugarà demà la final de la Supercopa contra l'Atlètic Club. L'equip basc és dubte Nico Williams. Avui s'ha de saber també la sanció que el comitè de competició imposarà al davanter del Madrid Vinícius, que divendres va ser expulsat al camp del València. A l'ACB aquest vespre, duel català bàsquet Girona-Barça, 8:45. També avui 8 anys de final de la Copa de Futbol Sala, 8:45, Xota Barça, i a les 8, Indústries Palma. I al Dakar, a la tercera etapa, a la categoria Rally 2 de motos, segona victòria seguida per al català Edgar Canet, que a la general és 8è. A la de motos es manté com a líder l'australià Daniel Sanders. En cotxes lidera Henk Lategan.
Fins aquí les notícies.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat mal entesa. Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Vicent de Carot.
Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i estàvem parlant de refranys. Marta, avui estic generosa. Perquè he dit un premi, galetes virgines, sí. I dic, calla, donaré 5 premis.
5 premis?
Alerta entre tots els que truqueu, els primers que quedeu en línia. Regalarem 5 entrades dobles per la preestrena el proper dijous, dia 9, és a dir, aquest dijous, de la pel·li Desmontando un elefante. Es fa als cinemes Movie Bosque, a Barcelona, a les 8 del vespre. De fet, 3CAT participa en aquest llargmetratge, que és l'òpera prima d'Aitor Echevarria. És una pel·li protagonitzada per Emma Suárez, Natàlia de Molina, Darío Grandinetti, i que arribarà divendres al cine. Per tant, si la voleu veure abans, el dijous, doncs que sapigueu que regalem ara mateix 5 entrades dobles per anar a veure Desmontando un elefante. 93-201-7474. Abans, però, havíem de resoldre anar a tota llet. D'on ve això, Marta?
Doncs ve dels repartidors de llet. Antigament, com que no hi havia sistemes de conservació ni de refrigeració com els d'avui, alguns aliments s'havien de consumir de pressa perquè no se'ns fessin malbé.
Com la llet.
I llavors els repartidors l'havien de transportar ràpidament perquè arribés tan fresca com fos possible i a casa doncs s'havia de consumir com més aviat millor.
Ah, amiga, si és veritat, quan vas al súper i compres llet fresca, 24 hores 36, com a molt, eh? Doncs i avui la Marta ens torna a proposar jugar amb la llengua. Hem de localitzar la paraula que no està acceptada en català. Deixa'm saludar el primer concursant, tenim una llista llarga, eh? Per tant, Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs, Marc?
Molt bé.
Des d'on truques, rei?
De Barcelona.
Des de quin barri?
Bueno, aquí davant de l'estació de França, que estic treballant.
Ai, pobre, de què treballes?
No, en una editorial.
Ah, doncs mira, aquest té avantatge que és del RAM, nena, és del RAM. En Marc, des de Barcelona. A veure, la pregunta que fem avui, Marta.
Va, avui us proposo 4 paraules, totes elles relacionades amb el món de la moda. Amb vestir.
Sí.
Heu de pensar que no són acceptades en català segons el DIEC. Quina d'aquestes 4 no és correcta en català, segons el DIEC?
La que no és correcta, eh?
No.
Corset, dessuadora, armilla, camiseta.
Camiseta.
Camiseta?
Camiseta. Sí, jo diria que sí, no? Bueno, la primera quina era?
Corset. De suadora.
Corset, val. Camiseta, clarament. Camiseta.
Ho tens clar, eh?
I tant. Bueno, no sé.
I tant. No sé, tenir-ho clar, ho tinc clar.
I he deixat anar un bueno, però bueno.
Això sempre passa, és la pressió. Jo també en dic molts.
Camiseta, marquem camiseta, i camiseta és...
Camiseta.
Incorrecte. Oh.
Perquè camiseta seria, estaria acceptada,
sí, sí,
pel Diec.
Ah, sí? Carai.
Camiseta, sorpresa. Podem dir-la com a sinònim de samarreta.
Ah.
Sí, ah, sí, ara t'han fotut, eh, Marc?
Però no, no, cada dia s'aprèn alguna cosa.
Com
mira,
que estic generosa, entrada doble per anar a veure desmuntant d'un elefante, no pengis que t'atén la Dolors, d'acord?
Moltes gràcies.
Fins ara, Marc, bon any, adéu, adéu. Va, Isabel, Isabel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Des d'on truques, Isabel?
De Barcelona.
De quin barri?
Estic a Sarrià, Sant Gervasi.
Sarrià.
Una mica per sobre vostra.
Ah, mira, goita, veïnes. Sarrià, Sant Gervasi. Pensava que m'anaves a dir el carrer i dic, no, calla, calla. Sarrià, Sant Gervasi. A veure, teníem quatre paraules, una que descartada, que era camiseta. Per tant, les altres tres hem de triar, has de triar tu, Isabel, quina és la incorrecta, segons el Diec.
Tenim corset, dessuadora o armilla?
Jo diria que corset.
Diries que corset. Marquem corset, eh?
Sí.
I la resposta, Marta, és...
Correcte.
Bravo, Isabel, bravo, Isabel. T'emportes aquesta entrada doble per la preestrena el proper dijous, dia 9, de la pel·lícula Desmontando un elefante. No pengis, Isabel, que et diem com recollir les entrades, d'acord?
Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda. El mateix per en Sergi, en Fran i la Marta, que així completem els 5 dobles que s'emporten aquestes entrades per anar a veure Desmontando un elefante. Marta, a veure, expliquem-ho a la resta de l'audiència, això.
Sí. En català no podem dir corset, corset o corset, hem de dir cotilla, però que aquesta paraula no la podem fer servir per parlar d'una persona que és xafardera, eh? No podem dir que és cotilla.
La corseteria, que dieu en castellà, és la cotilleria de tota la vida.
La cotilleria és aquesta peça de tela reforçada amb barnilles destinada a sostenir el pit i dibuixar la silueta i que es corda per l'esquena. El diccionari de sinònims també ens proposa coset o faixa, però hem de tenir en compte que aquests dos termes tenen una mica de diferència.
Perquè la faixa no porta barnilles.
No, i a més a més és aquesta cinta que per aquells que us imagineu que porten els geganters o els castellers, que dona voltes a la cintura, perquè ens fa servir de faixa, però, per tant, no és ben bé el que podríem dir que és una cotilla.
La cotilla és la de l'Scarlett O'Hara.
Sí, i llavors ja també es pot dir coset, però hem de dir que coset és aquesta peça de roba exterior que es tanca per davant amb cordons, que habitualment és fosca i menys delicada, que també és més tova i és còmoda i es porta per sobre de la roba i no per sota, el que en diuen en castellà corpinyo.
Un corpinyo, clar, que portes una camisa blanca habitualment i et poses una peça més fosca a sobre.
Tot i que es donen com a sinònims, hem de dir que el més adient és la cotilla.
Per tant, l'únic incorrecte era... corset, perdona, com
corset,
ho he dit?
O corset, que no es poden dir, i hem de dir cotilla. De suadora és correcte, el que no podem dir en català és sudadera, i armilla és un sinònim de guardapits o de jupetí, aquesta peça que ens cobreix el pit i l'esquena sense mànigues. D'aquí justament que tinguem refranys com ser més curt que una màniga d'armilla o ser més curt que una màniga de guardapits, perquè no tenen mànigues.
Per cert, has dit que samarreta, camiseta, era correcta.
Sí.
Oh, se'm fot un merder. Camiseta és correcta, com a samarreta,
sinònim.
Però d'on ve el concepte samarreta?
Doncs samarreta és el diminutiu de samarra, aquesta paraula que actualment no es fa servir, però justament ara que venim de Nadal sí que és més, l'hem sentit, i és aquesta que s'utilitzava antigament per anomenar justament el guardapits o l'armilla feta de pell d'ovella, que utilitzaven els pastors, com apareix a la Nadala amb la pell i la samarra, menja nous i botifarra. I d'on ve aquesta samarra? Doncs hi ha qui diu que ve del basc, en què samarra vol dir massa de llana de les ovelles. I té sentit si pensem en els pastors, amb els pastors transhumans humans que van viatjant per alimentar els seus ramats, doncs el contacte amb altres pastors fa que les paraules vagin voltant, passant pel territori, trenquin fronteres i ens pugui arribar aquí. També hi ha qui diu que és possible que la paraula formés part de les llengües ibèriques que es parlaven abans de la romanització i que hagués persistit en tota la península ibèrica. I per això en castellà existeix la paraula samarra, igual que en asturià i en gallec. En portuguès, per exemple, també tenen samarra. I en aquests casos, samarra equival a pallissa, aquesta peça de vestir feta o forrada de pell.
Déu-n'hi-do, que s'aprèn amb la Marta Pérez Verge cada dimarts aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Marta, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada ja els tinc aquí assegudets i que es porten molt bé, eh? Sílvia Comet, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sempre venim a escoltar la Marta.
Sí, us agrada, eh?
Sí.
Àlex Montoya, bona tarda.
Jo pensava que diria xaleco en algun... Però no, no ha sortit.
Xaleco és que no es pot ser més incorrecte, entens?
Això de la camiseta, per això, la Marta ho ha fet una mica per posar la trampeta.
Sí, perquè sempre s'ha dit que camiseta no és correcta, que hem de dir samarreta. Però està acceptada ja el Diec. Aquestes ai, paraules ai, ai. Que van acceptant-se, sí, sí.
Ja pots dir camiseta.
No, jo ho dic, xaleco també.
Jo pots dir tranquil, xaleco no tant, però...
Dos minutets, fem una pausa, dos minutets i a la tornada recomanacions de sèries i de pel·lis gràcies a l'Àlex Montoya i a la Sílvia Comet. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Garcia aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Dimecres a partir de les 7, la TDT de l'Atlètic Club Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compren el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mútua. Fes esport, millora la teva salut física i mental. Somriu, redueix l'estrès, augmenta l'energia, enforteix els músculs i les articulacions. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Generalitat de Catalunya, Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Aquest és el so de la natura. I així és com ho tradueixen en passió i paraules al Meteo Mauri.
Un 1,5% d'aquella bateria...
Les bosses compostables per la recollida dels residus...
Arreu del país, buscar solucions.
Temps estable, temps assolellat...
Meteo Mauri.
La meteorologia ens porta a parlar d'ecologia, platges, mobilitat, agricultura, energies renovables, sequera, territori, residus, sostenibilitat...
Som digitals. Catradio.cat, Meteo Mauri.
Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQI+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Passen 3 minutets d'un quart de 7 de la tarda. Va, el que hem promès, eh? Sèries i pel·lis. Sí que és potent, aquesta sintonia, que l'altre dia la sentíem amb la Sílvia Comet, te'n recordes?
Sí, sí.
És potent, tu. La Sílvia Comet, l'Àlex Montoya, estem molt contents perquè avui aterrem a la realitat i ara parlem sobretot de ficció. De seguida recomanem sèries, però hem de començar castigant a Apple TV Plus, eh?
Oh, i tant.
Ens va posar la mel als llavis la setmana passada, assegurant que obria el seu catàleg gratuïtament a tot el món durant el cap de setmana, però això no va passar aquí.
No va passar, no va passar.
Està una emprenyada, la Sílvia.
És a quasi tot el món.
Gairebé. A veure, es veu que Apple considera que ni Espanya, ni Mèxic, ni Corea del Sud són d'eixe món.
Bueno, Espanya... Oh! Espanya, per Apple, Espanya forma part de Mèxic, segurament.
Segurament. El cas és que quan accedies a l'app, inevitablement havies de passar per caixa. O sigui, clar. Sí o sí, i clar...
Quina jeta, eh?
Una passada. Jo, per exemple, el dia abans li vaig dir a tots els meus amics, aprofiteu aquesta oferta, a veure 3-4 capítols, ni que sigui una sèrie curta, una minissèrie...
Vaig veure tots els que us dediqueu a recomanar sèries, tots a Instagram... Cagam-vos a la mar, que va matricular a Apple TV.
És que si et diuen clarament a tot el món, dones per fet que tu ets en aquest món.
I s'ha preguntat a Apple, i quina explicació
s'ha preguntat a Apple, però Apple no contesta.
Ha tocat el violí, no, sí, Apple?
T'ha contestat a tu, Apple, t'ha contestat?
No.
Doncs a mi tampoc. El per què és un misteri, continua sent un misteri, però potser, podria tenir alguna cosa a veure amb el fet que Apple TV Plus ha quedat integrada a Movistar Plus aquí.
I que fos un reclam per Movistar i que diguessin Movistar, hosti, no m'ho fotis gratis.
Pot ser, però Apple no ha donat explicacions de res i la veritat és que la majoria de mitjans ho van deixar passar, eh? O sigui,
nosaltres aquí fet de rates.
Sí, no funciona, adéu, no? Però vaja, ja que vam recomanar sèries d'Apple, avui ara també els hi toca una mica el pam-pam al cul, no?
Mig aclarit, doncs. Una altra notícia destacada que afecta les sèries, us ho vàrem dir fa dies, però avui ha arribat el dia. Avui, a les 12 de la nit, ha desaparegut del mapa Disney Channel.
Bienvenida a Tennessee.
Así que no podré volver a ser Hannah.
Te lo diré en 2 semanas.
Estoy cansada de llevar una doble vida.
Què va passar ahir, l'últim dia d'emissions d'aquest canal que ha marcat diverses generacions, Sílvia?
Doncs no sé si dir que va ser un regal de Reis o un antiregal. Durant l'última jornada d'emissions va recuperar sèries i pel·lis mítiques com Zack i Cody, High School Musical i, evidentment, ho hem sentit, Hannah Montana, que va ser precisament l'últim que s'hi va poder veure. Oh. Va tancar la persiana sense cap comiat especial.
Cap comiat, ni cap missatge, ni res.
Últim capítol de Hannah Montana i... Ciao, pescau, què diuen?
Quina llàstima. Estem parlant d'un canal que ha marcat diverses generacions,
sí,
ara ho dèiem.
Sí, això que dèiem. Certament, perquè mentre els nens miraven les seves sèries i pel·lícules preferides, els pares de retruc també ho feien, i alguns vam topar amb unes sèries que ens van encantar, com aquesta.
Más o menos 100 días hay de vacaciones y llegan las clases de nuevo. Un problema en verano y en ocasiones es como pasarlo de miedo.
Va ser una d'aquestes, oi, punyetera?
Phineas i Ferb, sí. És una de les sèries d'animació que a mi més m'agraden encara. I, de fet, si posava la tele i l'enganxava, allà em quedava. No, no sé si teniu el plaer de conèixer...
Sí, els conec, i tant.
Phineas i Ferb. A més, amb la meva filla, que en aquell moment era petita, ens ho passàvem teta, perquè el final d'aquesta sintonia acaba amb la germana de Phineas i Ferb dient: «Mamà, Phineas i Ferb están haciendo los créditos iniciales!» Que sempre es xivava, i... Estava molt bé.
La Sílvia està trista, sí, més que Hannah Montana.
Una miqueta. El que passa és que ja sabem on va tot. No,
no sé si més que la teva filla.
On va tot, on va tot.
És fàcil de deduir on anirà a parar Disney pràcticament Plus. Tot el catàleg de Disney Channel. De fet, segons abans de les 12 de la nit i després dels títols de crèdit de Hannah Montana, es va emetre un anunci, el que dius tu, Disney Plus. Han estat 27 anys d'emissions, que es diu ràpid, que van començar sent de pagament, però que després es van integrar a la TDT en obert, i d'aquí n'han sortit grans estrelles infantils i juvenils en el seu moment, però que han evolucionat i tothom les té una mica al cap. Continuen sent estrelles com Miley Cyrus, Zendaya, Selena Gomez...
Zendaya també?
Sí. Hilary Duff o Lindsay Lohan.
Déu-n'hi-do, sí, són una factoria de...
Ryan Gosling també, no?
Ryan Gosling també, és de Disney, i tant.
Sí, que sortia, sí, que era un adolescent que ballava.
I tant,
no sé,
si ballava.
Sèries que heu dit,
tots
però...
cantaven i ballaven.
I la Britney Spears, si no m'equivoco, també, no?
Britney Spears era una noia Disney,
oi?
També, sí.
Veus? És que n'hi ha un munt, eh? Un munt.
Això és ni la padrina del Barça, eh?
El planter estan igualats. Va, anem a les recomanacions. I aprofitant la boníssima assistència de públic a les sales en aquestes passades festes, avui us seguirem donant motius per no deixar d'anar al cinema. Comencem amb una de les pel·lis que sonen fortes per la propera entrega dels Oscars, Les vides de Sing Sing.
To die. To sleep. To dream.
This is a clemency hearing for your conviction, 25 to life. Since you've been in custody...
Les vides de Sing Sing arriba els divendres, proper divendres als cinemes, i efectivament compta amb moltíssimes possibilitats els propers Oscars. D'entrada, sona molta força la candidatura, que jo crec que serà seguríssima, per Colman Domingo, que és un actor que serà a la categoria actor protagonista. Sí. L'any passat ja va estar nominat per una pel·li que es diu Rustin, que es pot veure a Netflix, i potser el recordeu sobretot per la sèrie Fear the Walking Dead. Ell era un dels actors habituals. No m'estranyaria també que algun dels secundaris també fossin nominats, més que res perquè són actors no professionals que estan magnífics i que són la raó, la veritable raó de ser de la pel·lícula.
Per què ho dius, això? De què va la pel·li?
Perquè la pel·lícula ens porta a l'interior del centre penitenciari de Sing Sing i ens parla d'un programa que es diu Rehabilitation Through the Arts, que fa servir el teatre i l'art per ajudar els interns de la presó a trobar una certa sortida, transformar les seves vides, donar-li un sentit, no?, a aquella època que estan allà tancats. Aleshores, el director de la pel·lícula, que es diu Greg Queder, va tenir una certa experiència com a professor voluntari en presons, en programes d'aquest tipus, ensenyant teatre, i ara porta aquesta experiència a la porta de la gran pantalla. I la pel·lícula, a banda de Colman Domingo, està interpretada fonamentalment per antics i actuals convictes que havien participat en aquestes activitats, wow, en aquests programes, i que es posen a la pell de versions més o menys distorsionades de si mateixos. No és que s'interpretin de si mateixos, però sí que estan molt connectats amb els personatges que interpreten. I la veritat és que són actors fenomenals, sobretot l'altre actor que diguem-ne que fa com de coprotagonista, que està sensacional, i tots ells donen molta veritat amb aquesta història emotiva de redempció, de segones oportunitats, que tota l'estona navega per aquelles aigües difuses, no?, entre la realitat i la ficció. Mai acabes de saber què és veritat i què és mentida. I està molt bé perquè al final de la pel·lícula, quan ja ha acabat la història que ens explica, veiem imatges reals de gravacions, d'obres de teatre fetes a la presó, i allà en veus alguns que ja has vist abans fent d'actors. És molt maca, la pel·lícula.
Uau, doncs les vides de Sing Sing, encara als cinemes. Canviem presons per hospitals per la primera recomanació cinèfila. Parlem de The Pit.
Good morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me. This is the job that keeps on giving.
De què va i què significa aquest títol, Sílvia?
Doncs és un drama mèdic dels bons, d'aquells que enganxen, i el PIT és l'abreviació de Pittsburgh Trauma Medical Hospital, a Pensilvània, que és on està ambientada aquesta sèrie. Els fans de les sèries de metges estan una mica d'enhorabona perquè, això, són d'aquelles que interessen, no? És una sèrie de metges realista, no com Anatomia de Grey i aquestes coses. Ben feta, ben feta. Està protagonitzada per Noah Wyle, que ja es va posar la pell, es va posar, de fet, el pijama de metge a la grandíssima Urgències, i de fet hi va tenir un paper molt important, perquè va començar com a estudiant, després com a resident, i va tancar una mica el cercle de la sèrie com a metge. Sé bé que el senyor que tinc aquí a la dreta,
John Carter,
superfan.
Mita, llegenda. És, la sèrie és boníssima, però el personatge de Noah Wyle era, que crec que era l'únic que començava i que acabava.
Exactament, el doctor Carter.
El que
Carter
estava sempre en els 15 temporades.
15 temporades.
Compte. És per revisar-la.
Ulló, 15 temporades.
Necessites 3 mesos de no fer res més, però era molt bona, Urgències.
Era molt bona. I aquí també veurem personatges d'aquestes característiques, perquè l'equip mèdic està format per estudiants, per residents de diferents anys, i el doctor Robbie, interpretat per Wyle, passant de box en box per decidir com cal actuar en cada cas. Estèticament és molt xula, és una mica una modernització d'Urgències, que també anava en càmera amb darrere dels metges de cas en cas, sí, però es veu més moderna, evident, evident. Vindria a ser una barreja d'Urgències i de 24, no sé si s'ha traduït mai al català, crec que no.
Una cosa relaxada, no?
Molt relaxada.
Tranquil,
per anar a dormir.
Gens frenètica. Cada capítol segueix una hora del torn de 15 hores que fa el doctor Robbie com a cap d'urgències, i està en la línia de sèries realistes britàniques com Esto te va doler o Breathtaking, que també en van parlar fa poc, i molt lluny d'aquestes sèries, doncs, més ensucrades, sí, més poc realistes, tant a nivell mèdic com de les relacions humanes entre l'equip facultatiu, però que aquí també veiem, relacions humanes.
Perquè la realitat també és així.
Exactament, historietes. Fa pensar en una evolució d'Urgències que va acabar el 2009, no només per la presència de Noah Wyle, que també n'és productor executiu, sinó que la direcció i els guions també queden en mans de responsables d'Urgències. Hi ha tensió, hi ha emoció, plans ràpids que recorren els boxes darrere dels metges, i si sou una mica aprensius, advertim que algunes imatges us faran apartar els ulls de la pantalla. És una sèrie que s'estrena divendres a Max i tindrà 15 capítols.
15 capítols?
Com les d'abans.
Uau, sí. 15 capítols. A Max, a partir de divendres. Tornem al cine. Arriba divendres que ve una altra pel·li que també sona per als Oscars. Parlem de A Real Pain.
Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already.
Oh,
God, you made it.
What's up, cuz?
I got some good shit from when we land.
Wait, you're not, like, taking weed into Poland, are you?
Oh, yeah. Benji? Nobody, they don't give shit about that stuff.
I think I'm
una sorpresa bastant enorme, que Kieran Culkin...
Oh, com m'agrada aquest actor.
Sí, el mític Ronan Roy de Succession. Ja no dic que no estigués nominat, que no guanyés l'Òscar millor actor secundari. De fet, fa dos dies es van portar el Globus d'Or i és el gran grandíssim favorit, i veient la pel·lícula ho entens perfectament, perquè realment és que es menja tothom. És una pel·lícula... Bueno, explico primer de què va la pel·lícula. Ell és un dels dos cosins, Kieran Culkin, és un dels dos cosins que viatgen a Polònia rastrejant els orígens familiars. L'altre és Jesse Eisenberg, el recordareu per la red social, el protagonista, Mark Zuckerberg de la red social. A més, Jesse Eisenberg és guionista i director de la pel·lícula, i aquesta és una història que, ja us dic, dos cosins van a Polònia, ha mort la seva àvia. La seva àvia va ser supervivent d'un camp d'extermini nazi i va poder marxar als Estats Units i fer una vida nova. I ells, un cop mora l'àvia, decideixen, doncs, anar a conèixer la casa on va viure, el país d'origen, i també trepitjar el camp de concentració on la seva àvia va aconseguir sobreviure. Mm-hmm. De tot això parla la pel·lícula, aquesta recerca del passat que ens fa ser com som, parla de la identitat jueva, de les seves contradiccions. És veritat que la pel·lícula, entenc que es va construir, es va aixecar abans de tot el tema del genocidi de Gaza, per tant, no hi ha ni una sola menció a això, i hagués estat interessant, a mi em sembla que hagués estat interessant que aquesta pel·lícula s'hagués fet un any més tard, a veure com això s'hagués
integrat. No?
Exactament, perquè sí que parla molt d'aquestes contradiccions constants que tenen, doncs, les persones jueves en passat lligat a Europa.
T'ha de patar el cap, eh?
Exactament, sí. Doncs això, la pel·lícula també parla, un altre dels elements que toca i que crec que és interessant, de tot aquest tema del turisme de la memòria històrica, no? com vas a visitar el camp d'Auschwitz i hi ha gent que s'està fent selfies i després es penja a Instagram, no? Aquesta mena de banalització, de frivolització amb espais d'aquest pes i d'aquesta importància i on s'ha viscut el terror i el dolor. De fet, a Real Pain, el títol de la pel·lícula, parla una mica del dolor, d'un dolor com és l'Holocaust, o que provoca l'Holocaust, respecte als dolors i als traumes del dia a dia, no? Mm-hmm. Els propis personatges jueus que tenen, aquests dos jueus que viatgen a Polònia, que d'alguna manera senten una mica de vergonya, no?, a l'hora de parlar dels seus problemes, tenint en compte el que s'ha viscut en aquell territori que estan trepitjant en aquell moment. Tot això està molt ben tractat a la pel·lícula. Són temes solemnes, però que ningú s'espanti massa, perquè la pel·lícula és bastant lleugera. Sí. És a dir, és dramàtica, és commovedora en molts moments, però també és molt divertida perquè està jugant tota l'estona el xoc de personalitats molt oposades entre els dos cosins, no? El personatge de Kieran Culkin, que és molt més... té un punt molt, molt extrovertit, molt de carisma, i l'altre és molt més tancat, molt més neuròtic. Llavors això juga una mica tota l'estona amb que hi hagi moments bastant divertits a la pel·lícula. A més, val molt el gra, és una pel·lícula no arriba a l'hora i mitja, i s'expliquen moltes coses amb gairebé una hora i mitja.
Home, ja he vist, sentint el tràiler, el ritme era trepidant.
Sí,
eh?
Sí, sí. I és veritat que Kieran Culkin, els que el coneixeu de la sèrie Succession, hi notareu alguns elements en comú, segurament, amb el seu personatge. I aquí hi ha una cosa que fa molt bé Jesse Eisenberg, que és tirar-se una mica enrere i que llueixi Kieran Culkin. I és per això que sona per tots els premis, perquè està molt bé, però a més és que la pel·lícula és seva. I curiositat, això em va passar quan va acabar la pel·lícula, i dic, hòstia, aquesta dona... Hi ha una de les dones... Ells s'apunten a un tour, tour turístic, que van a veure, doncs, a diverses ciutats de Polònia i al camp de concentració també, i hi ha una de les persones que van amb ells en aquest tour, que jo pensava tota l'estona, aquesta dona qui és?
La conec.
Jennifer Grey, Dirty Dancing.
Oh!
Caram!
Ella.
Havia desaparegut del mapa, no?
Doncs aquí la tenim.
Va cometre l'error, que això ho ha explicat ella en entrevistes, d'operar-se el nas. I quan es va operar el nas...
Sembla una altra persona.
Sí, sí. I no la reconeixíem.
Sí, perquè l'estic veient i jo deia, aquesta em sona molt. Però clar, clar, la imatge...
Va sortir a Friends, amb el nas operat ja.
Sí, és veritat. Doncs aquí fa un paper secundari i la veritat és que està molt bé. És una pel·lícula amb molt pocs personatges, perquè el tour aquest són 6 personatges i ells dos que porten el pes de la pel·li. Molt bona, eh? Molt bona, Real Pain.
Doncs Real Pain apuntada. Segona sèrie que ens recomana la Sílvia avui és Crimen d'Irvin Welsh.
There's a saying that the road to hell is paved with good intentions. No, in my mind,
Irvin Welsh és l'autor de Trainspotting.
Efectivament, i la sèrie adapta una altra novel·la d'aquest autor escocès que es va fer mundialment conegut per la pel·lícula força transgressora en el seu moment, i jo diria que avui en dia encara ho és. Està ambientada a Edimburg i té com a protagonista Ray Lennox, que és un policia taciturn, força torturat i amb importants problemes d'addiccions, i treballa a la brigada criminal. Arrenca amb la desaparició d'un adolescent quan va de camí cap a l'institut, i ell, des de fa uns quants anys, té al cap, està obsessionat, està convençut que un assassí en sèrie de joves adolescents campa lliure per a aquesta ciutat escocesa, i aquest és un nou cas, és un nou crim que ha comès aquest psicòpata. No és que tingui molts elements per pensar-ho,
però una intuïció, eh?
Clar, però és que la vida interior d'aquest detectiu és una mica el leitmotiv de la pel·lícula, perquè els casos podria ser un procedimental criminal a l'ús si no fos pel protagonista. En paral·lel, veiem que aquesta obsessió, que no comparteixen en absolut els seus companys de comissaria i els seus caps molt menys, doncs té a veure amb un trauma propi. D'entrada, sembla això un procedimental policial dels clàssics, però les reaccions del detectiu, que de sobte te sorprenen, o sigui, comença com una sèrie de detectius a l'ús, però de sobte dius amb aquesta persona que li està passant, no?
Amiga.
Doncs van conduint a girs de guió inesperats i interessants sobre el seu passat. Està protagonitzada per Dougray Scott, també va sortir a Missió Impossible 2.
El dolent.
Exactament.
A veure, no li veig la cara ara. Sí.
Bueno, és un actor molt carismàtic.
Sí,
eh?
Sí, ha fet moltíssimes coses. Sí, sí. Quan el vegis,
ah, sí, tant.
La interpretació és excel·lent, superemocional, i ens porta, doncs, això més enllà de la clàssica història d'un detectiu problemàtic que desafia els seus superiors i ja està. És a Movistar Plus, té 6 capítols, i cap a mitjan de gener arribarà la segona temporada. És una sèrie del 2021 que estava inèdita aquí al territori nostre, i mira, ens la posen... Crec que la van estrenar l'1 o el 2 de gener, la primera temporada, i la segona va cap al 22 o alguna cosa així.
Doncs ja ho sabeu, a Movistar Plus té 6 capítols a Movistar Plus. I acabem la secció amb una altra pel·lícula que s'estrena a sales el divendres. Es diu La mitat de Anna.
¿Quieres que te dibuje?
El niño a la playa. Te está saludando.
De què va aquesta pel·li, Monti?
Mira, d'entrada us explicaré que La meitat d'Anna és la primera pel·lícula com a directora de l'actriu Marta Nieto, que potser la recordeu per pel·lícules com Tres o com Madre.
Oh,
my God. Sí, magnífica actriu. Va ser premiada al Festival de Venècia per Madre, una pel·lícula estupenda, per cert. I per aquest debut, per debutar a la direcció, ha triat un tema que darrerament ens està deixant pel·lícules superinteressants, molt notables, tipus Salve Maria o Mamífera, pel·lícules que parlen de les maternitats des d'un punt de vista que s'escapa una mica de les mirades dominants fins ara, no? Ella mateixa, la Marta Nieto, explica que hi ha molts tipus de maternitats i que fins fa no gaire només ens arribaven aquestes que defensen que la maternitat és tot color de roses, és el millor moment de les nostres vides, no hi ha altres coses.
No és així?
No, bueno, per molta gent serà així, però hi ha altres assumptes com...
Per molta gent serà així.
El riure de bruixa de la Sílvia ha estat meravellós.
Aquesta ha sigut la visió que el cinema i la ficció ens ha donat, no?
Sí, sí,
constantment,
cert.
I que fins que les dones no s'han posat a escriure les seves pròpies històries, no hem vist altres cares de la maternitat, com aquestes pel·lícules que he citat, Salve Maria, repeteixo, sí, Mamífera, o en aquest cas, La meitat d'Anna, no? Que és una pel·lícula que parla d'algú que des que va ser mare es va oblidar de ser dona, no? I que d'alguna manera es veu obligada, per una cosa que li passa, es veu obligada a intentar recuperar el que era abans de ser mare. I què és el que li passa? Doncs que la seva filla de 8 anys li comença a manifestar que és un nen. Per tant, tornem a un tema que ja vam veure una pel·lícula com 20.000 espècies d'abelles d'una manera super, molt sensible, i ara torna aquest tema, el tema de les infanteses trans, i també, de nou, amb una mirada, jo crec que és molt emocionant, que és molt sensible, que té una sensibilitat exquisida, una delicadesa total. Ho fa molt bé amb aquesta història, repeteixo, protagonitzada, escrita i dirigida per Marta Nieto, que a mi em sembla que és un debut excel·lent i que ens farà estar atents a tot el que pugui fer, doncs, la Marta a partir d'ara.
Doncs molt atents a aquesta proposta del Monti, us la repasso. Al cinema, La meitat d'Anna, vaig de baix cap amunt, eh? La meitat d'Anna, a Real Pain, a cinema també. I també al cine, Les vides de 5-5. Pel que fa a les sèries, a Movistar Plus, el crimen d'Irvin Welsh, que ens ha proposat la Sílvia, i The Pit, que la trobeu a Max, en aquest cas. Sílvia, la setmana passada vas recomanar Missing You?
La setmana passada no.
Fa dues?
No.
Qui va dir Missing You?
No ho sé. No vaig ser jo.
Què és Missing You?
Una sèrie, una micro... Ah, va ser en Gerard López.
Ah, vaja. Ah, amigo.
Li vaig fer cas en Gerard López, no sé per què, perquè si no té criteri. Em vaig menjar...
Sí que en té, sí que en té.
Em vaig menjar els 5 capítols aquest cap de setmana.
Ah, sí?
Boníssima.
És a Netflix?
Netflix.
No, deu ser una d'aquestes del Harlan Coben o... És que no me'n recordo com es diu l'escriptor.
Home, és que les de Harlan Coben són totes de droga dura, eh?
Per això, no sé si és una d'aquestes.
Ara t'ho investigo, ara t'ho investigo.
Val.
Sílvia Comet, Àlex Montoya, ens sentim dimarts que ve.
Fins dimarts.
Nosaltres fem una pausa i a la tornada la Júlia Cot, que avui ens presenta una edició nova de Històries del Cort. Avui diu que es posa bastant petarda, eh?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Estàs preparat per al futur? Vols descobrir com la tecnologia està transformant el món? Al Revolució 4.0 explorem les últimes novetats en innovació, intel·ligència artificial, emprenedoria i molt més.
Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges a les 10 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio.
Som revolucionaris digitals.
Moltes vegades sí que hi ha molts homes esforçant-se molt per aconseguir donar plaer. El que passa és que això no vol dir que en sàpiguen.
També crec que hi ha una habilitat malentesa.
Potser sí. Pensen que han de durar molt de temps i han d'estar
com si fessin un forat a la paret.
Tenen una pressió i tenen...
És una imatge que m'ha vingut ara, sí. No sé per què.
Sí, sí, el taladrin.
Les dones i els dies, un programa que sempre arriba al fons de la qüestió.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Matinades de divendres a dissabte, viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creureu mort, jo no m'he mort.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Això és la teva cançó.
Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
La matinada d'aquest divendres a dissabte a les 2 estrena a Catalunya Ràdio. De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
3 minutets i seran 3 quarts de 7 de la tarda. Efectivament, Harlan Coben, m'ha dit la Sílvia, doncs és una d'aquestes. Missing You, a Netflix. Però ara és moment de fer l'última i marxem. Júlia Cot, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, bon any.
Bon any, nena, bones festes, bon any.
Bon any.
S'han portat bé els Reis?
Molt bé, m'han portat un tamisador de farina, que no sabia que el necessitava.
Què és un tamisador? Però això no es fa amb un colador?
No, és que com ho feia jo, i era un rotllo tamisar, jo no sabia que hi ha una màquina.
Vaig a buscar-ho, això.
Et tamiso 4 quilos de farina en un minut, si vols.
Què m'estàs dient? A veure, tamisador de farina, eh?
És com una tassa foradada i vas apretant...
Imatges.
I un molinet va fent donar voltes a la farina i te la... Bueno, uns pastissos.
Ai, espera, que he posat tassador de farina.
I et sortia un resultat, caram.
No, em sortien com ampolles de vidi, què és això? Tamisador de farina. Ah, sí, com una tassa foradada, no?
Escolta...
Ja ho he vist a les pel·lis.
Mitja això. Vida, no sabia que ho necessitava.
Oh, escolti'm, tu. Avui no parlem de tamisadors, no?
No, però si vols, jo tinc corda, eh? Per estona... No, avui no parlem d'això. Perquè he descobert que durant les festes de Nadal no hi ha notícies del cor. N'hi ha molt poques.
Perquè fan festa.
Exacte. Jo tenia previst posar-me al canal Xamaneia aquell de Netflix, un panetone, i llegir revistes. I no, clar, com que celebren el Nadal, deixen de fer tonteria i deixen de fer... O sigui, sí que hi ha revistes, però tenen molt poca substància, perquè els famosos no fan coses, celebren el Nadal.
Però hauria sigut molt guapo veure com celebren per a Nadal, jo què sé. La dels Ferrero Rocher, com es diu aquesta?
La Preisler. Ara en parlarem. Perquè tot el que trobava eren consells per decorar la casa amb motius nadalencs, com ho fan les famoses, maquillar-te pels dinars familiars com ho fan les famoses, o sigui, per passar les festes com ho fan les famoses, val? I jo el que he fet és anar recopilant aquests articles durant aquests dies i us porto un resum del més destacat perquè pugueu veure que segur que ho heu fet tot malament i heu passat el Nadal com persones anònimes no riques.
Ja està. Amb plats de paper, però què és això?
Ah, exacte. Sí.
Va, plats de paper i tovallons de paper.
Va per aquí. Si us sembla, comencem pel tema arbre de Nadal, que es veu que es porta la decoració minimalista, que seria poques boles, només uns quants detalls, molt finets.
Amb materials naturals, no?
Sí, tot molt nòrdic. I els arbres petitons.
I ara no es porten aquells arbres de 1,90 m?
Només en un cas, que és si ets Isabel Preisler.
En principi, no.
doncs tu l'has de fer petit. Però la Isabel Preisler resulta que és famosa, que jo això no en tenia ni idea, per fer uns arbres de Nadal molt grossos, molt recarregats i molt espectaculars, que ja la premsa ho espera cada any. Com abans hi havia el posado en banyador de Ana Obregón, doncs ara hi ha el posado de l'àrbol d'Isabel Preisler.
No ho puc creure, ara he posat arbre de Nadal Isabel Preisler i sí que surt un arbre carregadíssim.
Exacte.
De fet, ja la primera entrada és decora como Isabel Preisler. Com poner un árbol de Navidad, bla, 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 i et surt una foto amb un arbre nano que si fas tens el pis de 60 metres quadrats que tinc jo, ja pots estar sortint, eh?
Vull dir, aquest arbre podria estar directe al hall de l'Hotel Palace.
Home, t'ho diràs.
Segurament li han portat directament del bosc i aquí hi ha quatre nius de mussol i un esquirol que s'ha llevat i diu, què hi foto jo aquí? Vull dir, que no sap com s'ha despertat a casa de la Isabel.
Perquè això, són naturals, no, els arbres de la Isabel?
Home, t'ho diràs,
no
això.
No és com el meu que es munta, que té quatre colors i primer has de començar les branques de baix.
Això, li ha tallat un llenyataire.
Nena, ella... perdona una cosa. Et dic que aquesta gent no tenen ni gat ni gos.
Ni fills, ni feina, ni res.
No, perquè a més està igual de ple per dalt que per baix, perquè a vegades els que teniu fills o els que tenim animals de companyia omples de copa cap amunt.
Perquè no hi arribin. Però com tu has dit, ella l'omple moltíssim de boles de tots colors, de figures, de pinyes, que és la decoració estrella. Ai. La pinya, la de bosc, no la tropical, que el nostre senyor no va trepitjar mai al Carib. És un arbre ostentós que en algunes revistes ha merescut una crònica de pàgina i mitja.
M'estàs dient?
Com qui fa una anàlisi d'un llibre de Foster Wallace. O sigui, li han donat una transcendència i un significat en aquest arbre que jo hauria de... Vull dir, que jo només puc fer que aplaudir, perquè jo hauria estat incapaç de dir res més que no fos és un árbol gigante con muchas bolas, gràcies per leer-me. És que de veritat no. Pàgina i mitja, eh? Pàgina i mitja sobre l'arbre de la...
Sí, l'estic llegint, és que em sembla fortíssim. És com si li haguessin vomitat lluantons a sobre en aquest arbre.
Doncs això s'espera molt. Però clar, això, exacte, és bastant horrorós. Si no ets la Preisler, has de ser decoració minimalista, ja no només als arbres, sinó a tota la casa. Decorar sin exceso era el titular, val? Per sorpresa de tothom, resulta que els famosos no pinten els vidres amb esprai blanc, ni emboliquen els mobles, saps, amb aquells serrallets de colors brillants, ni res de Pare Noels.
Que no ho fan, eh?
Que s'enfilen pels balcons. Quin horror, aquest Pare Noel.
I aquells que es mouen? Pare Noels que es mouen, que sembla que estiguin escalant a façana.
Sí, però a mi els que em fascinen són els que escalen amb aquesta posició en terra de ningú, que no saps si van o fugen d'embolicar-se amb un dels propietaris de la casa. No, els famosos són elegants, tot molt neutre, molt platejat, molt blanc, escèptic.
Sí, com si tu hagués fet un decorador. Que dius, això no ho has muntat tu, Maria Lluïsa.
Aquestes taules de Nadal que te n'hi pots deixar la carn d'olla com operària a cor obert, vull dir, de lo quirúrgiques que són. És evident, com deies, aquesta gent no té mascotes,
no.
Ni té nens, sobretot perquè jo porto dues setmanes recollint joguines i desenganxant Ferrero Rochers de sota els mobles, que per una banda m'enfado, però per l'altra banda penso, ai, mira, un Ferrero.
Mira, un Ferrero, me'l foto.
No me les faraves.
Us han ajudat a posar l'arbre, les nenes, o no?
Sí.
Val.
Sí.
Almenys col·laboren.
Sí, però clar, vull dir, a mi m'agradaria ser minimalista amb els arbres, però... i elegant. Però jo, clar, hi he de posar...
Però no en saps.
No, hi he de posar les decoracions que em porten de l'escola, fetes amb, bàsicament, purpurina i un rotllo de paper davant.
Això ho has de posar per darrere. No, o quan acabeu de muntar l'arbre, agafes i gires l'arbre.
No els hi pots amagar. I, a més, el problema és que, clar, es van acumulant les que em porten any rere any. Ai. I que he d'anar guardant i posant cada any perquè, si no, les traumatitzo i això després...
Consell de maternitat, això no ho puc fer, no?
Surt a teràpia, no. Les hauràs de posar. Però jo voldria destacar de l'article en qüestió un paràgraf que deia que perquè tot no sigui tan neutre,
sí.
Deia, ¿puedes añadir un toque personal a la decoració con mensajes navideños?
I has de posar allà.
Es pot dir un toque personal,
una analítica.
No, alguna cosa que digui, això és casa meva. Aquesta sóc jo. Diu, i què et proposa? Et diu, en paper craft, con una tipografia limpia...
El paper craft és aquest que és com marró?
Sí.
El paper d'embalada tota la vida?
Sí, però com que és marró és neutre, també és elegant. Diu, con una tipografia limpia, escribe frases como Feliz Navidad o Paz y Amor.
Diu molt de tu, això, Júlia?
Exacte, vull dir, o sigui, Feliz Navidad, que segurament és l'expressió més utilitzada durant la festa de Nadal, és un toque personal, vull dir, personal seria Me cago en tus muertos, José Luis Pardo de Sabadell, que eres mi primo y no te soporto. Vull dir, aquesta, segurament... El meu cosí no es diu José Luis, eh?
No,
però,
tranquil.
No, però vull dir, segurament aquesta sí que... Però bon, vull dir, bon Nadal, no fotem, home.
Això... Una cosa més personal, Júlia, què posaries tu?
Bueno, la del José Luis, però que el nom pel meu cosí de veritat. Això seria tot el que he pres sobre decoració. No sé si tu estàs en la línia minimalista.
Mira.
Tens pinta. Sí?
No se'm dona gens malament, eh? Decorar el... minimalistament.
Però és perquè no en tens més?
I perquè no en tinc més.
Ah, val. Però anava a dir, tu se't veu d'alegria. De...
Quatre boles i ja està. Jo m'esmerço més en la decoració de la taula. Aleshores ho faig tot bastant neutre i després faig servir pues, un color, no? Color verd. Aquest any era verd, blancs i marrons.
Xica, tu... Ah, molt bé,
escolta, és que vam fer un especial aquí a la tarda de Catalunya Ràdio amb la Isabel Lleuger de com decorar correctament les taules i el protocol i tal. Vaig dir, calla, faré veure que sóc fina. Ara després m'apareixen una cadira de cada color, perquè és allò de... Porta una cadira, nen, porta'n quatre, tu porta'n tres.
La de pinça, el tamboret, sí. El que seu al cubell...
Correcte.
Ah, correcte.
I aleshores ho enverdo una mica.
Aquí els meus consells pel que fa a decoració. Parlem ara, si et sembla, de maquillatge. La tira d'articles de Maquilla't com les famoses per estar tan estupenda com elles. Spoiler, no ho fareu perquè sabeu que el seu secret és tenir un maquillador professional que s'hauria fet atractiu l'home elefant. Però, bueno, fingim que som idiotes i que ens creiem que ho podem aconseguir. Aquest any, potser això ja ho heu sentit, el color estrella de la temporada, tant en roba com en maquillatge, és el Mocha Mousse.
Mocha Mousse.
Sí, que és aquest marró claret pastelós com el de les mousse de xocolata de les postres.
Vaig a buscar-lo, Mocha Mousse.
És el color Pantone d'aquest any.
Val? Doncs escolta, però això per decorar-te la cara? Vull dir, per maquillar-te?
Per maquillar-te, amb tonalitats i la roba. Sí, aquest any les famoses es maquillen amb aquesta tonalitat, que jo crec que per aquí la teva sorpresa, que és que s'ha d'anar molt en compte, perquè el marró és molt perillós. Perquè, clar, és un color amb poca llum. I ombres d'ulls marrons...
Però si semblen els ulls, després semblen dos punyalades amb tomàquet.
O dos rentador, i amb els llavis igual, vull dir, un color fosc. Et donen aquest look d'hipotèrmia.
Que sí, sembla que estiguis al tanatori. Ah. Vull dir, com a mestre de cerim... Vull dir, com a el que està en horitzontal.
Sí, exacte, el que està tieso. Però, i el mateix passa amb la roba, perquè vull dir, un marró encertat és elegant, però el marró equivocat...
Cacadoca.
Pot fer semblar la increïble dona que agarro. Que, vull dir, jo, amiguis, un consell, aneu en compte perquè el marró... Vull dir, jo no ho aprovo, però endavant si ho diuen les famoses. Bueno, a part del color Mocha Mousse, es porta la pell glow.
Glow, és a dir, brillant.
La pell brillant.
Nena, això... tota la vida, posant-nos coses perquè la pell quedi mate, uns paperets que venien fins i tot al Mercadona, exacte, que aixugaven els olis de la cara.
De treure els vellos. No. Això és el que fan les famoses com la Chiara Ferragni, que és la influencer de les influencers, sí. Tot i que ara està de capa caiguda.
Ah, sí?
Sí, perquè s'ha descobert que venia productes de la seva línia de maquillatge, dient que tot anava íntegrament per hospitals i causes benèfiques, i resulta que no, que als hospitals els va arribar una postal i un joc del Monopoli. Sí. Però bueno, la qüestió és que la pell ha de brillar i ha de ser la protagonista. Diu, maquillatge senzill per no eclipsar i piel con un aspecto sumamente hidratado. No hidratat i prou, sumamente.
Aquella gent que no sap si va suada o és de cera.
Sí, que la teva cara hi puguin viure els ànecs.
Ai,
a la Ricarda,
fàcil.
Si cal, vale? Doncs això s'aconsegueix amb cremes il·luminadores o amb urani, el que tinguis més a mà. I si no, també t'hauries pogut maquillar aquest Nadal com la Sabrina Carpenter, que és la cantant.
La gran cantant.
Jo no la coneixia, tot i que això no vol dir res. Vull dir, jo em vaig quedar amb el primer disc dels Manel i vaig dir, ja ho tinc tot, el que necessito. Però bueno, resulta que de la Sabrina ens agrada molt com es maquilla les galtes, molt rosadetes. I l'article et diu com ho fa i es veu que has de barrejar dos tipus de coloret, els Cheek Tint en el to 53 i 62. Apunta, que després m'agafes el 54 i el 68 i me la lies. vale? 27 euros cada un, que ho he buscat. Hòstia. I després hi aplica un il·luminador Aqua Highlighter en el to 1, que val 30 euros, per tant, 27, 27 i 30, 84 euros per tenir les galtes vermelles, que jo aquí us dic, noies, vull dir, pessigueu-vos molt fort fins que us petin els vasos capilars, si voleu, les galtes vermelles, o foteu una ampolla de vida 84 euros.
Julià, que et dic una cosa. Jo em maquillo amb tres semàfors. És a dir, des de la illa fins aquí... És el que dedico jo.
I després, com la pistola aquella de maquillar del Homer Simpson. De...
Hi ha dies que em diuen, hòstia, estàs molt morena. I dic, no, és que...
No,
és que portava les ulleres de sol. Patxe, no? I m'he maquillat amb les ulleres de sol.
Que, o sigui, 84 euros en colorete.
Mare de Déu, senyor, tu.
No, amb cap al cap. I acabo amb un comentari sobre un dels 700 articles que he trobat camuflats com a articles nadalencs, però en realitat són publicitat.
Home, un clàssic.
Que són les llistes aquestes de 10 idees per regalar al teu pare, a la teva mare, a la teva... I cada vegada es van tornant més i més específics per poder seguir fent més articles i venent més productes. No? 10 idees per regalar al teu amic de Matadepera, o el noi aquell que vas conèixer aquest juliol al cine a la cua d'Oppenheimer, no? Saps? Es van... Bueno, total, que vaig llegir un que es deia 15 regalos con acierto seguro para sorprender a cualquier universitari.
Un moment, trobo un títol més llarg que els jocs de cartes últimament, no? Sí, que diuen el millor restaurant del Baix Llobregat. Sí, que salten sí, sí. A peu coix, no?
Doncs això, 15 idees per a regalar a qualsevol universitària, perquè tothom sap que, tot, que vull dir, ser universitària és una cosa que defineix. Com és la teva filla? Universitària.
Ah, val.
Ara ja sé. Ja
regali una carpeta.
Total, que sóc idiota, clico l'article perquè jo funciono així. Julià. I primera cosa, la primera que t'aconsella regalar una universitària és un assecador de cabells.
Molt bé. Molt bé, endavant, endavant el feminisme.
No, no, però és que el més... Això sona com el meu tamisador de farina. Doncs, però el més meravellós és que el text, evidentment, ha de justificar que això sigui ideal per una
universitària. Diu, espera, no tinguis un prejudici. T'he dit un assecador de cabells, t'ho explico.
No, exacte, perquè, o sigui, per dissimular, que és com t'he dit, que és publicitat, perquè et diuen, sí, però és aquest assecador d'aquesta marca, aquest preu que pots trobar a aquesta botiga. Però, aleshores, clar, ells això no ho poden dir i ho han de justificar, i diu el noi o la noia, diu, ¿por qué es ideal? Pues porque además de ser precioso, deja el pelo brillante y sedoso. Ah. Vamos, espera, ahora ve, vamos, que es perfecto para esas mañanas de prisas en las que hay que salir corriendo a clase.
Bravo, bravo, un aplaus.
Bravo, de veritat? De veritat que enhorabona.
2025, eh?
Sí, sí. I a tots els redactors que us ha tocat fer aquests articles de Nadal i famosos durant les festes, gràcies pels bons moments i que el 2025, nois, us conservi l'enginy.
Bravo. Júlia Cot, moltes gràcies, estimada.
A tu.
Ens sentim en dos dimarts. Nosaltres posem punt i final aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Abans, però, us deixarem amb el Tot Costa i després les dones i els dies amb la Montse Virgili. Què portes avui, Montse?
Avui un programa que hauria d'estar dedicat a nosaltres.
A nosaltres? A dones estupendes?
Pot ser que l'amor duri per sempre.
És que entre tu i jo, sí.
No, per això et dic. Però, igualment, perquè jo crec que les dones ens han venut molt la moto d'això del príncep blau i de la persona per sempre, tot això, i encara hi ha molta rèmora d'això.
Això amb la Virgili. A partir de les 9 del vespre.
9 de la nit.
Nosaltres marxem, us deixem fins demà a partir de les 4 i fins les 7. Us deixem amb el Tot Costa, amb el Jordi Costa i amb la Sònia Gelmà. Tornem demà, família, però abans el Costa i la Virgili, entre d'altres coses.
La fan vestir rara, la seva mare bada, té diferent la mirada, és perquè
és d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens un carro complet i saludable per menys de 70 euros. Caprabo, amor etern als preus bons.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Guala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes. Aquest diumenge obrim.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Nova temporada d'Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3Cat i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio, amb Frank Lluís Giró.
Donant una nova vida al Jean-Luc dels Amics de les Arts.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Potser amb tot l'allau de Nadales d'aquestes festes us havia quedat sota el radar aquesta nova versió del clàssic Jean-Luc dels Amics de les Arts. El trio celebra 20 anys de carrera aquest 2025 i per això l'ha regravat en una versió molt més rockera i amb la col·laboració d'un altre trio, Sidoní.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.